Días. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, efectivament. COPE Catalunya i Andorra, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust i amb ganes de que els temes que avui tractarem doncs us arribin, en aquest cas. I si sou de la generació del baby boom, de les boomers, que es digui, tenim aquesta etiqueta, no?, boomers, doncs segurament el següent tema ens ha d'interessar a tots. Parlarem de la jubilació de la gran generació dels boomers. Clar, però és que s'ha de fer molta feina, eh? Ojo, parlem d'una jubilació proactiva, parlem de que la qüestió ja no és la mateixa, parlarem de que ja quan ens toqui jubilar-nos no ens conformarem amb estar o en sentir-nos apartats de decisions i de forma així fer les coses. I segurament d'aquí 10, 15 anys, jubilació serà ja una paraula que començarà a extingir-se. Segurament, eh? O tindrà unes altres connotacions, molt diferents. Parlarem d'això amb el professor d'empresa de la Universitat Abat Oliba-Seu, el senyor Joaquín Solana, que ens explicarà el què i el com d'aquestes coses i ens orientarà. Però abans anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Com estàs?
Què tal? Molt bon divendres. Doncs mira, seguim encara, com tota la setmana, en cel tapat als matins, algun pugim, comarques de Lleida, el prelitoral, sud de Catalunya, també s'obriran algunes clarianes i temperatures doncs, de tardor. Ara mateix 24 graus a Barcelona, 23 a Girona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, 13 a Andorra la Vella, i la gent es pregunta què passarà el cap de setmana. Doncs torna aquest estiuet, eh? L'ambient serà molt càlid, sobretot a les nits, amb temperatures que les situarem entre els 24 i els 28 graus. A finals d'octubre, 28 graus, eh?
No està gens malament,
eh? A la platja,
no, I tant. No, és que a més en aquesta època el mar encara no s'ha refredat.
Home,
I aquest pas no es refredarà.
Depèn d'on vagis, eh?
Home, depèn d'on vagis. Però la temperatura continua sent...
És agradable. Sí, senyor, pot fer una capbussada, amb tranquil·litat.
No és normal, però sí és agradable.
La cara del Gil diu que no, però jo la faig.
I tant, i jo també. Bé, doncs com tenim xarxa viària i transport públic?
Doncs mira, el transport públic sense cap incidència. La xarxa viària destaquem dues incidències. C-17 a la Garriga, direcció cap a Vic. Hi ha un carril tallat per obres, retencions, i també un altre carril tallat a la B-30, al lateral de l'autopista AP-7, a la zona del Vallès, a Barberà, concretament, direcció sud. Hi ha un accident, i com deia, aquest carril tallat.
Molt bé, i de l'actualitat que en destacarem, Carlos?
Mira, dos apunts. El primer, polític. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el PSC de garantir la continuïtat de l'independentisme en el govern de Catalunya després que Esquerra i Junts hagin trencat peres. Feijóo està avui a Barcelona, on participa en una convenció sectorial per abordar la problemàtica de l'ocupació d'immobles, en la que Catalunya encapçala, lamentablement, tots els rànquings. I també us explicarem el toc d'atenció del Comissari Europeu de Justícia al president de la Generalitat. Didier Reynders ha tocat el crustó aragonès i li ha recordat que les sentències s'han de complir, en referència al 25% de castellà a les escoles. Les entitats que treballen pel compliment de les sentències, com és el cas, per exemple, de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, destaca la importància d'aquest advertiment des d'Europa, però són molt escèptics sobre l'actitud de la Generalitat i, sobretot, del conseller González Cambray.
Molt bé, Carlos, a la una més.
Tornem a la una, adeu.
Cuida, gràcies, fins després. L'actualitat esportiva passa pel José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon dia.
José Miguel, companys, bon dia. Ja tenim equip.
Bueno, ja teníem equip, eh?
Bueno,
et refereixes al Barça?
Sí.
Bueno, ja teníem equip.
Perquè, miri, podia haver... Bueno, clar, no, l'Espanyol va perdre, el Girona va perdre, però bueno, no, entenc perfectament que... Escolti, jo li he posat el pico de la moleta que es diu, i vostè diu, epa...
No, clar, és que jo fàcilment...
Aviam, posi vostè un Lewandowski a la seva vida, que li faci un altre doblet golejador i patapim, patapam, no? Tampoc era el millor dia pel Villarreal, recordem, en unes circumstàncies de dol per la desaparició de José Manuel Llaneza. En resum, Barça 3, Villarreal 0, el Barça es manté a 3 punts del Madrid en la lluita pel títol de Lliga.
Em recorden altres temps, eh?
Bé, molt bé, Frenkie de Jong, en el paper de Sergio Busquets, per entendre'ns, encara que són dos futbolistes completament diferents, i l'Uda Ansu Fati ho deixaríem en brotes verdes. Progressa adequadament Ansu Fati, però jo crec també ahir que una altra de les notes que deixa el partit és que per alguns, Ferran Torres va fer oblidar Ousmane Dembélé. Aquí lo dejo.
Home, almenys pres...
Opinable?
Home, sí, que és opinable, són jugadors també diferents, però el dia que Dembélé acabi prenent bones decisions finals, aquell dia serà un supergran jugador.
M'ha portat vostè a la següent pregunta. Què hem de fer o què ha de fer l'entrenador o com pot treballar l'entrenador perquè Ousmane Dembélé prengui les decisions adequades en el moment adequat?
Home, suposo que és una qüestió d'experiència i maduresa, també, eh?
De tot això en volem parlar a Sportscope amb un analista que ens farà, doncs, pràcticament l'anàlisi completa d'aquest Barça-Villarreal, un bon coneixedor de la casa blaugrana, mentre que estem esperant també la compareixença de Carlo Ancelotti, perquè el Madrid, el líder, juga demà contra el Sevilla al Bernabéu. Lo de l'Espanyol, Osasuna 1, Espanyol 0. Focus de les crítiques, Vini Sousa, dintre del terreny de joc, sembla ser que està tenint un rendiment als últims partits, sobretot ahir, no del tot satisfactori, un Espanyol que va tenir alguna oportunitat per, si més no, tornar amb un puntet de Pamplona, però jo crec que aquest és un partit que marca un abans i un després, sobretot a les xarxes, en el sentit de primer run-run al voltant de la figura de Diego Martínez. Fins ara el tècnic havia quedat al marge de les crítiques i de les responsabilitats, i des d'ahir hi ha alguns focus que comencen a apuntar a la figura de Diego Martínez. Per cert, quan està calamitós ho diem, quan juga bé es diu. Bé ahir Benjamin Lecomte, el porter del Espanyol. I Almeria 3, Girona 2.
Oh, llàstima al final, eh?
Miri, absolutament sincer, Michel Sánchez en roda de premsa. Hem tirat el partit, hem llançat el partit en els primers 35 minuts.
I tant, totalment.
Va provar defensa de 4. Jo crec que per raons d'ADN, de tradició, de continuïtat, el que tu vulguis, al Girona ja se li dona millor jugar amb defensa de 3 que amb defensa de 4. Ahir Michel va tocar el sistema, després va haver de rectificar. I hi ha una última jugada que amb el reglament a la mà és falta i gol ben anul·lat al Girona. Però molt, molt qüestionable que només pel fet que un porter atrapi la pilota contra la gespa amb la seva mà ja tingui la pilota retinguda en el seu poder i el davanter no pugui ni tan sols tocar aquesta pilota perquè si no entra en falta, que és el que va xiular l'àrbitre, aplicant correctament el reglament, però és una jugada que jo crec que li hauríem de donar voltes perquè a la
reacció... Té una volta.
Escolti, no m'enrotllo més. Spoiler de les preguntes del dia. Twitter@SportsCope, disponibles en uns minuts. L'altra punta del Barça-Villarreal. Són merescuts els xiulets a Piqué? Sí o no? Són merescuts els xiulets a Piqué? Sí o no? En clau espanyol. Manteniu la fe intacta, subratllo, manteniu la fe intacta en Diego Martínez, sí o no? Pregunta en clau Girona Futbol Club, qui té més responsabilitat de la situació del Girona que entra en zona de descens? Qui té més responsabilitat de la situació del Girona, Michel o els jugadors? Twitter@SportsCope.
Gràcies, Gil. A la una més,
senyor.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies. I de seguida parlarem de la jubilació proactiva, del futur, de què ens espera el futur, no només econòmic, evidentment, ni de la sostenibilitat de les pensions, que també, però del conjunt social de les jubilacions futures. Evidentment, no ho podem comparar i s'ha d'actualitzar tot. No és el mateix fa 10 anys, o fa 20 anys, que d'aquí 20 anys. I fins i tot ara, no? És a dir, allò de que, si és que los 40 de ahora son los 30 de antes, pues tres coses del mateix. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Majestic Hotel and Spa Barcelona le propone un irresistible plan gastronómico para los domingos. Su Brunch Gourmet de Solc, supervisado por el prestigioso chef catalán Nandu Juvany, es un homenaje a los sabores insignia de su cocina, respetando los sabores tradicionales con materias primas locales y recuperando recetas históricas que se servían en el hotel a principios del siglo pasado. Un plan perfecto para disfrutar en pareja, familia o amigos. Reservas en hotelmajestic.es.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
Y el turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quan parlem de jubilació, clar, igual ara mateix no ens n'adonem que possiblement és una paraula o el concepte de la paraula comença a estengir-se, comença a canviar radicalment i la gran pregunta és quan es començaran a fer reformes. El que va és que és una decisió política, ja sabeu, que quan aquestes coses es toquen, hi ha un peatge. Hi ha un peatge, però tard o d'hora això s'ha de tocar. Això és una cosa que tard o d'hora s'ha de fer. I ja està, és així. Per què? Doncs perquè l'esperança de vida augmenta, perquè abans es jubilava la gent a 65 anys i igual tenia una esperança de vida als 70, com a molt, 75 anys. Ara la qüestió ja ha canviat molt. Puja l'esperança de vida i els nanos que neixen avui en dia tenen una esperança de vida de més de 100 anys. És a dir, que això s'ha de canviar. Conforme a la jubilació proactiva, seria ara, encara que ens toca als boomers jubilar-nos, no? Tenim al telèfon el professor d'empresa de la Universitat Abat Oliva Feu, el Joaquín Solana, per veure tot això des del punt de vista també laboral, sobretot des del punt de vista d'aportació a la societat. Joaquín, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I és que els 40 d'ara no són els 40 d'abans, Joaquín. Això està clar, no?
No, bueno, i també hi havia un titular del The Economist de fa un temps que deia els 75 d'ara són els 65 d'abans.
Sí, senyor. No, hi ha un punt de cert tot això, perquè, clar, ara que ens toca jubilar-nos als baby booms, la sí. Proactivitat serà una qüestió clau, vull dir, no és la mateixa situació?
Sí. Bueno, jo crec que aquí una mica la reflexió és que el concepte de jubilació segurament té d'evolucionar cap a uns enfocs més flexibles. Llavors, això, tu ja ho has comentat, l'esperança de vida va canviant. Si posem un exemple, l'esperança de vida en un país com França en el segle XIX era de 40 anys. Mm. El mateix Stendhal en la seva obra El roig i el negre descriu a una mare jove d'un nen i diu, tenia 30 anys però encara conservava bellesa. Clar, la percepció era molt diferent. Sí, sí. Avui en dia pues, una noia o un noi de 30 anys són joveníssims, no?
Totalment.
Clar, sí. És un canvi de percepció de l'edat perquè la longevitat, el progrés humà, porta a que un nen que neixi avui té el 50% de probabilitats de viure 105 anys. O sigui, ens n'anem cap a la vida de 100 anys. Per tant, això té de tenir implicacions socials. El que passa és que, clar, s'ha de reorganitzar l'assumpte, clar.
Clar, i qui es posa a organitzar, reorganitzar l'assumpte? Primer, com s'hauria de reorganitzar? Suposo que laboralment seria una de les qüestions clares.
Clar, bueno, hi ha diversos aspectes, sí. No? Els que estudien això a fons, que ja fa anys que ho treballen, concretament jo segueixo bastant una professora de la London Business School, la Linda Gratton, ella sempre diu que les empreses van molt atreçades amb això, els governs van molt atreçats amb això, no s'està adoptant una actitud proactiva davant d'això, perquè moltes vegades només de parlar de que la vida laboral tingui una altra llargada ja es percep com una possibilitat de perdre drets socials, no? Mm. Llavors això fa més difícil la discussió, però jo defenso la llibertat d'elecció. És diferent una feina física, dura, etc., una feina intel·lectual, una feina de creació, una feina, diguem, que permeti que no estigui vinculada a l'edat en si, no? Llavors, ha d'haver-hi una llibertat diferent i ha d'haver-hi una narrativa de la vida diferent, no?
Molt més quirúrgica, en aquest cas. Clar, jo pensava, més temps, més experiència. Sí. I em dóna la sensació, Joaquín, que quan s'arriba, que no s'està aprofitant prou l'experiència. Tu dius, és veritat, hi ha treballs per a certes edats, que com els intel·lectuals, que són més adients, i possiblement altres més físics ja no tant, perquè el cos ja no respon de la mateixa manera. Però sí està l'experiència, i em dóna la sensació que no acabem d'aprofitar tota aquesta experiència sènior que tenim.
No, clar, clar. Però jo crec que això es anirà posant cada vegada més de manifest. Jo observo, fins jo aquesta tesi que comentaves abans, jo la vaig defensar l'any 2017, i bueno, això ja se'n parlava, clar. Però ara cada vegada se'n parla més, perquè, com tu m'ho has dit, la jubilació abundant dels baby boomers va formant una situació social diferent, no? Llavors és una generació molt més ben educada, formada, té unes altres expectatives, no acceptarà l'estereotip del jubilat com una persona passiva, que es retira i pràcticament pues, bueno, li encarreguen fer algun recado, però fa res més. Per tant, això canviarà molt. I llavors, clar, la societat també s'ha d'adaptar. Hi han de ser les empreses, hi han de ser també la legislació, les normatives, etcètera. Tot això és complex.
Molt, molt.
Però serà necessari. Clar. Jo crec que caurà pel seu pes. No?
Clar, el problema, Joaquín, és qui comença a posar el picarol al gat. Clar, perquè això, com tu deies abans, té la percepció aquella quan canvia lleis en aquestes qüestions o normatives, sí. Doncs hi ha una percepció de pèrdua de drets socials, no? Clar. Llavors, clar, això té un rèdit polític important, clar. Que no sé quins partits estarien a tard o d'hora s'haurà de fer, ho has dit molt bé, que això tard o d'hora s'ha de fer. Ara, qui le pone el cascabel al gato?
Sí, tothom, ningú vol ser el primer, perquè, bueno, a vegades amb algun diàleg així, amb alguna entrevista que he coincidit amb algú d'algun sindicat, doncs se'n posen exemples de treballs durs, i llavors el dir que demanem que hi hagi una flexibilitat amb la jubilació seria com dir, bueno, doncs estem demanant que hi hagi una pèrdua de drets socials. No és això. És que, diguem, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial i es van formar els sistemes de pensions europeus, etc que tenim, la gent es jubilava amb 60 i pocs anys, 65 en aquell temps, vivia poquets anys i ja estava. Però avui en dia, una persona que el prejubilin als 58, per exemple, que és molt freqüent, grans empreses i tal, doncs, si tenim una esperança de vida de 90 i anem cap als 100, inclús pel benestar d'aquella persona i de la societat, és convenient que aquella persona contribueixi. És un tema també cognitiu, és un tema d'experiència, és un tema de... Els grans poden ensenyar als joves, però els joves poden ensenyar als grans. Una cosa que, així, la literatura aquesta es parla del reverse mentoring, no? El mentor, diguem al revés, o sigui, una companyia d'assegurances pot tenir un de gran que sap molt d'assegurances i un de jove que sap molt de xarxes socials. Treballen junts i poden fer un gran equip. Ara, si dius, no, el gran, com que no sap de xarxes socials, fora. I llavors al jove, potser, li falta experiència de tota una vida de conèixer una indústria complexa, no?
D'acord.
Jo crec que falta això, sí.
Llavors, Joaquín, en quin... Ara és una mica aventurat, no?, que et preguntaré ara. Sí. Sóc plenament conscient, que és una mica... A veure què passa, una mica bola de crit de vidre. Però en quin punt estem? Perquè... Clar, això, aquestes reformes, aquesta manera de fer les coses, està... Parlem de 10 anys vista, sí. 10, 15 anys, 20 anys, com a molt.
Sí, bueno, Jo crec que estem en una fase que ningú, com tu bé deies, ningú vol afrontar això, perquè té una percepció a curt plaç com de complicació de les coses. Després, des del punt de vista de l'empresa, bueno, jo he estat directiu d'empresa, llavors si tu poses una variable més en l'equació difícil que ja tens, encara és molt més difícil tot, no? Però necessàriament s'haurà de fer. O sigui, m'he dit que en comptes d'una vida amb tres etapes, allò, estudiem, treballem i ens jubilem, tindrem una vida de diferents etapes on la gent s'haurà d'anar formant constantment per tenir possibilitats de fer diferents coses al llarg de la vida. Llavors, això és una cosa que vindrà necessàriament per la pròpia població. O sigui, avui en dia la piràmide de població que dèiem abans ja no és una piràmide, és un bolet.
Sí, sí, sí.
N'hi ha joves, n'hi ha molts de grans, i el que no es pot dir és el mateix discurs, és a dir, no, el gran es jubila el més aviat possible, que ho passi bé, se'n vagi d'excursió, que pot fer i que és una cosa també molt, diguem, a defensar, però s'ha de donar l'oportunitat de poder tenir opcions. Això és, per exemple, com molts metges que estan a la sanitat
sí.
i compleixen 70 anys, estan perfectament actius i els obliguen a jubilar-se i han d'anar doncs, a reclus privats. Bueno, llavors, el sector públic això ho ha de defensar. El que passa que ningú s'atreveix a afrontar-ho perquè té un cost polític, però s'haurà d'abordar.
Sí,
els mateixos partits polítics seleccionen com a candidats només a gent jove, no? Llavors, falta també un Parlament més intergeneracional, no? Per una altra banda, jo no defenso que les empreses, la gent estiguin al seu càrrec fins al final i es munti allà com una gerontocràcia, no? Un senyor pot ser directiu d'empresa, directiva d'empresa, una senyora, i llavors, quan arriba a cert moment, estan a l'empresa fent projectes diferents, aprofitant el seu coneixement, ensenyant, etcètera, no?
És una... Sí, és que tot apunta cap aquí. Veurem com acaba tot, perquè una cosa és el plantejament perfecte i una de les coses que passa, Joaquín, és que dona la sensació que quan més es trigui, més ràpid s'haurà de fer, més ràpid ho voldran fer, perquè tard o d'hora això ho hauran d'abordar i diran, va, pues s'ha de fer ja. I és llavors quan les coses es fan malament.
D'acord. El que passa és que jo també crec que ha d'haver-hi una demanda social clara d'això, no? És que a la societat avui en dia encara imperen el que en diríem estereotips del jubilat, de la persona gran, etc. No? Així com, per exemple, amb qualsevol comunicació no acceptaríem que es prodiguessin estereotips sobre la dona, per exemple, o sobre altres característiques d'altres col·lectius, senzillament, en molts mitjans de comunicació parlen de la gent gran i de la gent jubilada, etc., com un residual, inclús en els discursos podem sentir polítics que parlen de nuestros mayores, no? Com si fos una part ja de la vida que està com a part, quan el que s'ha de fer és un concepte de sostenibilitat que inclueixi les generacions des del principi. O sigui, avui en dia parlem molt de sostenibilitat quan parlem d'ecologia, no? Però sostenibilitat també és que aquella població sigui activa i contribueixi al llarg de la seva vida. I des de l'algú no acaba amb 60 anys.
Doncs, senyor Joaquín Solana, professor d'empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies per trucar. És un tema llarguíssim.
Molt.
Jo sento haver estat tan sintètic i tal, i encantat de parlar-ne quan vulgui.
Bueno, sempre ha estat nostre. I a més, és que és veritat, podríem estar parlant molt d'això, i ara mateix seria quan comencen. Una de les preocupacions, a mi personalment, la que tingui per això sempre li traçava la pregunta, que quan parlem amb experts, és aquesta, no? Que, i a més, és que ja estem acostumats. Quan les coses es fan de pressa, en aquestes qüestions acostumen a sortir malament, o acostuma a sortir una d'aquestes normes o lleis rares, no? Que després s'han de reformar, s'han de retocar, etcètera, etcètera. Bé, de seguida parlarem d'una bona notícia, d'una eina d'intel·ligència artificial que es diu TDAP, que elaborarà informes terapèutics personalitzats per pacients amb TDAH. On està la bona notícia? La bona notícia, sobretot pels pacients, és trobar el tractament més adequat. És a dir, i que, clar, en funció d'una persona que tingui TDAH i va a un expert o a un altre, segurament donarà diferents tractaments. tots bons, però possiblement entre d'aquests hi haurà un que s'adaptarà perfectament a les seves necessitats. Aquesta eina d'intel·ligència artificial el que farà és donar-nos el tractament idoni per a aquestes qüestions. Però bé, per entrar més en profunditat, de seguida en parlarem més aquí darrere a Cope Catalunya Andorra, de seguida amb el doctor Xavier Castells, que és un dels que investigador de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i és un dels que de l'equip multidisciplinari que s'ha encarregat d'aquest desenvolupament d'aquesta eina, d'aquesta aplicació, no? Però abans, no sé, si hi ha gana, és hora de començar a reservar taula al restaurant La Salut, que està al carrer Sant Jaume 78 dels Parets del Vallès. El restaurant La Salut ofereix una experiència gastronòmica amb platets d'estil tradicional i d'altres de cuina moderna. Uns quants menjadors, terrasses a l'aire lliure, ideal per bodes, celebracions o reunions d'empresa, encara que tenim aquesta caloreta, no? Encara es pot fer clarament, no? El restaurant La Salut, al carrer Sant Jaume 78, a Parets del Vallès. Pots trucar al 627 62 82 14. Allà està l'Emili, que t'atendrà molt amablement. 627 62 82 14. I de seguida parlem d'intel·ligència artificial aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Cuando Jackie Chan está en apuros, reparte de lo lindo a los cuatro puntos cardinales.
Los asiáticos nunca nos alteramos.
Hora punta 2, estreno en 13.
¡Hay que montar una pelotera!
Y Shanghai Kid, del este al oeste.
Diría que eres un auténtico vaquero.
2, de Jackie Chan. El sábado por la tarde, en 13.
El seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado es un claro récord Guinness.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar solo una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Por eso piensa. Que soy un sueño, sueña, que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura.
Anem a parlar de... Ja sabeu que la tecnologia es pot utilitzar de moltes maneres. És neutral. Se pot utilitzar per coses bones i per coses dolentes. En aquest cas parlem d'una cosa molt bona, que afortunadament la majoria de coses són bones per les que utilitza la tecnologia, no? Un equip de recerca multidisciplinari integrat per professionals de la salut i de la enginyeria informàtica, doncs han ideat una eina digital que es diu TDAP, amb dos P's finals, que elaborarà informes terapèutics personalitzats per pacients amb TDAH. Parlem d'aquesta aplicació que està destinada a professionals de la salut, no als pacients, sinó a professionals, per ajudar els professionals a donar doncs, un tractament adequat, idoni, perfecte, el necessari. Parlem precisament amb un d'aquests participants, l'investigador de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, el doctor Xavier Castells. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. D'entrada, d'on surt la idea d'aquesta aplicació i com funcionarà?
A veure, la idea surt d'una necessitat que prové de la constatació del fet de que hi ha molta variabilitat en el tractament del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. És a dir, un mateix pacient va a 5 professionals de la salut diferents.
Clar.
I probablement sortirà amb 5 tractaments diferents. això, que un ho faci bé i els altres malament. Segurament tots els tractaments són raonablement correctes, però només un d'aquests tractaments serà el millor. I la nostra premissa és que tant els clínics com els pacients volen prescriure i rebre el millor tractament. Clar. Per tant, alguna cosa falla aquí. Mm-hmm. Nosaltres hem fet un diagnòstic i és que el que falla és que la informació no arriba adequada. I per això hem generat una eina d'intel·ligència artificial que el que fa és proporcionar informació adequada a metges i pacients.
Clar, quan tens aquesta informació adequada és quan es pot aplicar el millor tractament. Sense tota la informació és més difícil.
Exactament, aquest és el nostre punt de partida. Hi ha un problema d'accés a la informació. Pensi que cada setmana es publiquen milers d'articles científics en el camp de la medicina, de la psicologia, i per tant és impossible estar actualitzat.
Clar, això és cert.
Nosaltres el que fem és proporcionar aquesta informació d'una manera resumida i útil per part dels clínics. Mm.
Llavors, com s'aplica, com funciona aquesta aplicació? Com recull aquesta informació?
A veure, aquesta eina el que fa és... Bàsicament, el que fa és fer un registre d'informació actualitzat i proporciona una resposta a les preguntes clíniques que es facin als metges, als psicòlegs, al personal d'infermeria. Aquestes preguntes clíniques, el que fa l'eina és buscar la informació i proporcionar una resposta a aquestes preguntes clíniques. I un altre element important de l'eina és que en la formulació d'aquesta pregunta clínica té molta importància la participació del pacient. El pacient també participa en la formulació de la pregunta clínica. Per tant, la resposta conté també allò que interessa als pacients.
Aquella variabilitat del pacient. Clar, clar, és una pregunta que faig que ho dono per fet. L'aplicació llavors està permanentment actualitzada amb els darrers avanços, no?, en TDAH.
Està permanentment actualitzada, sí. Sí, sí. Nosaltres analitzem la informació i l'estructurem d'una determinada manera que permet un accés ràpid a aquesta informació. I sobre aquesta informació apliquem uns algoritmes d'intel·ligència artificial que el que fan és reproduir els processos del que es coneix com la medicina basada en l'evidència, que no deixa de ser una forma estructurada de raonament que ha desenvolupat la medicina i que permet convertir les evidències científiques, els resultats dels estudis clínics, en recomanacions terapèutiques. Nosaltres apliquem aquest raonament d'una manera algorítmica, de manera que es generen recomanacions a partir de la informació de manera automàtica i immediata.
Clar, això ja està aprovada, perquè no sé si això es fa un testeig, com diem, bé, ja la tenim afinada i ja funciona. Es va presentar l'altre dia, però això ja funciona?
L'eina estrictament funciona. És una eina que funciona, que podem utilitzar a la universitat i a la xarxa de salut mental i addiccions en un context de recerca. És, per tant, un prototip que funciona. Hem vist que funcionava amb dades simulades, ho hem provat en els últims mesos amb persones amb un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, hem vist que fa recomanacions que tenen sentit, són recomanacions, a més, que els metges o els psicòlegs que utilitzen aquesta eina entenen el perquè de la recomanació, perquè genera automàticament també un informe terapèutic que t'explica el perquè de les recomanacions que et formula, però no es pot utilitzar encara en la pràctica clínica. Per què això? Doncs perquè un sistema recomanador d'aquest tipus és un dispositiu sanitari, segons la llei de la Unió Europea, i per tant ha de ser sotmès a uns processos de certificació.
D'acord.
Afortunadament hi són, perquè si no, això seria un galimaties. Tothom podria fer els seus sistemes recomanadors o les seves APPs clíniques i, bé, hem de tenir la garantia que aquestes eines funcionen adequadament, que les dades es graven de manera anònima i que es guarden en un entorn segur.
D'acord. Llavors, i ara, quan es triga en que tot això es validi?
Com sempre, depèn dels recursos disponibles, però si disposéssim dels recursos adequats, probablement en un any podríem tenir l'eina ja accessible del seu ús als consultoris mèdics.
Imaginem que això ja està en ple funcionament, que ja està aprovat. Aquesta metodologia que utilitza aquesta aplicació es pot fer funcionar per altres qüestions, per altre tipus de problemes de salut?
En principi, tot el que és el raonament que permet derivar recomanacions terapèutiques a partir de la informació científica és vàlid per qualsevol problema de salut. I, per tant, estrictament ho podríem aplicar a qualsevol problema de salut. El problema és que la certificació t'obliga a focalitzar-te en un problema. Hem començat pel trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat perquè ens semblava que era un problema freqüent. És un problema que tenim moltes evidències científiques de que el tractament és molt millorable i que l'explicació és, efectivament, una inadequada informació.
Clar.
I, per tant, hem començat aquí. A més, és un problema que en afectar fonamentalment a població infantil o juvenil, doncs, i obliga que els pares estiguin participant-hi. I ja sabem que els pares, habitualment, ens preocupem més per la salut dels nostres fills que per la nostra pròpia. Per tant, és molt probable que l'interès per utilitzar aquesta eina sigui major que si haguéssim començat per un altre problema de salut.
Doncs és una bona notícia com s'aplica de forma bona la tecnologia, com utilitzar l'intel·ligència artificial en aquesta ocasió per ajudar-nos a fer un tractament clar, no? Doncs Xavier Castells, professor d'investigador de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada, felicitats per la feina feta a tu i a tots els investigadors i investigadores que han fet possible aquest projecte.
Molts investigadors i investigadores de moltes disciplines, eh? Des de la salut mental fins a l'enginyeria, l'estadística, la infermeria, la comunicació, una tasca gegant i multidisciplinar. Moltes gràcies pel vostre interès.
Doncs, a més, tot aquest, gràcies a tu i per atendre's la trucada, Xavier. De fet, hi ha un munt, aquí la llista i la intervenció multidisciplinar en el desenvolupament d'aquesta eina doncs és enorme. Bé, possiblement esteu pensant, o igual, alguna persona està pensant en canviar, en vendre la seva llar, en vendre la seva casa, no? Doncs, mira, donaré un consell perquè igual això t'estalviarà mals de caps i atabalaments, eh? Casavo. Casavo és la plataforma que està transformant la manera de vendre i comprar cases a Espanya. Com ho fan? Doncs és molt fàcil, mira. Casavo compra la teva casa directament, sense intermediaris, o troba per tu el comprador perfecte. I, a més, la part important, s'encarreguen de tot el procés i s'asseguren de que tot surti segons el que està pensat i acordat. Així, tu el que pots fer és despreocupar-te completament de les visites, dels tràmits, de la paperassa, i només t'has de centrar en gaudir del canvi. Què pots fer? Doncs mira, si t'interessa, entra ara mateix a casavo.com i pots rebre ja una oferta per la teva casa en només 48 hores, eh? Casavo.com. Posarem punt final a Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Entrarem ja a migdia a COPE Catalunya i Andorra i parlarem del temps. No cal ser un expert, no cal ser molt llest, no cal ser un crac per adonar-te que això no és normal. El que tenim ara mateix, això no és normal, i ja està. I pots dir, no, canvi climàtic, sí, vale, el canvi climàtic és el que tenim a sobre i ens hem d'adaptar, però la previsió cada cop també és més difícil de preveure, perquè què diuen els models d'anys passats? Què diuen de tot el que ens vindrà? Intentarem treure l'aigua clara de tot això amb el Sergi Corral, que és meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, per parlar de la situació i, sobretot, què passa amb els models? Ja no serveixen aquests models perquè, clar, tot ha canviat, no? No és normal el que tenim ara mateix, eh? Bé, de seguida parlarem d'això i també parlarem de les negociacions d'educació que no estan arribant a bon port i que ja estan anunciant els sindicats d'educació mobilitzacions de cara a la setmana vinent. No només això, parlarem del gran recapte i avui és divendres. No només parlarem dels 18.000 voluntaris necessaris pel gran recapte, sinó que parlarem de cinema amb el Taixan Cao. Arribem a la una. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.